Bon dia, comencem el Penedès en xarxa d'aquest dimarts 25 de juny de 2024. Amb la ressaca de la revetlla del Sant Joan d'aquest cap de setmana llarg que entomem, aquesta setmana curteta, la darrera del mes de juny. Primera setmana també que serà plenament d'estiu, després que encetéssim aquesta estació dijous passat, tot i que les temperatures no ho semblaven aquests darrers dies. Aquesta setmana sí que a partir d'avui hi haurà remuntada. D'aquí uns instants ens ho explicarà el Marc Paredes. Com sempre, com que som molta colla i estem desplegats al llarg de quatre emissores, des de Ràdio Vilafranca us saludem Toni Olivella i Sílvia Delgado. I anem a fer 5 cèntims de com aniran aquestes 3 hores de ràdio que finalitzarem poc abans de les 12 del migdia. Així que acabi el sumari, la previsió meteorològica per la setmana amb Marc Paredes i tot seguit darreres vinyetes amb Òscar Cerdà, que avui, en aquest últim espai de còmic, ens parla del guionista, dibuixant i cineasta Frank Miller. A 9:45, flash informatiu, el primer dels 3 d'aquest dimarts són aquests 5 minuts per saber què passa a les nostres comarques. Com que avui és un dimarts que té molt de dilluns, de Sant Tornem i de començar a mandra la setmana, hem recuperat un espai amb el qual ens agrada començar setmana, la roda d'actualitat, perquè avui més que mai necessitem situar-nos i saber com anirà la setmana dia a dia. Així que després d'aquest primer flash, a 4:45, emissora a emissora, us anirem explicant què passarà als nostres municipis aquests propers dies. Un clàssic de l'estiu que sol coincidir amb els dies previs a la revetlla de Sant Joan és l'obertura de les piscines estiuenques. Totes les piscines municipals ja es troben pràcticament obertes i avui ens acostarem a 3 perquè ens expliquin com es presenta aquesta temporada, quines mesures han adoptat per la sequera i quins serveis ofereixen. A partir de les 10:06 anirem fins a Sant Cugat Sesgarrigues, La Múnia i Del Mar. A 10:45, de nou cita amb l'actualitat de l'Alt i el Baix Penedès, el segon flash d'avui. I si a primera hora d'aquí uns minuts acomiadarem l'Òscar Cerdà, a partir de 10:45 farem l'última càpsula d'il·lusió d'aquesta temporada i, per tant, acomiadarem la Bernadette Hortal de la Biblioteca Torres i Bages, que en aquesta darrera càpsula ens parla del 90è aniversari de la Biblioteca Vilafranquina i recomanarem llibres sobre el col·lectiu LGTBIQ+. A partir de les 11:06 obrirem línies al 938-1726-26 perquè truqueu i jugueu amb nosaltres. Serà temps de concurs al Català al carrer amb la Teresa Casanelles i també d'aprendre amb la Sílvia Catassús. Com sempre, regalarem un llibre avui per juvenil. Juvenil o entre infantil i juvenil. És un petit llibre que és un tresor de Babolinka Books titulat Constel·lacions de Quim Torres que va per la segona edició. A 11:45, últim flash informatiu. I tot seguit, pantalles, un repàs al que ens porten les plataformes i, per acabar, com que és dimarts, una història singular i podeu jugar a endevinar si és certa o no, seran les fake news.
El temps.
Venim d'una revetlla atípica, fresqueta. Com seguirà la setmana? El Marc Paredes ens ho explica. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs després d'una revetlla de Sant Joan que va començar amb l'amenaça de pluja al Penedès, que finalment doncs, va respectar, i també amb un dia de Sant Joan que va estar marcat per aquesta estabilitat i per el domini del sol, comencem aquest dimarts, aquesta setmana, amb un ambient força agradable a primera hora, perquè no estem tenint calor intensa, sinó més aviat al contrari, moderada i fins i tot una miqueta de fresca, i amb el domini del sol a pràcticament tot el territori. De cara a curt termini, aquesta tarda el que podem esperar és encara aquest ambient força estable, marcat per al domini del sol, però ja amb l'entrada algunes nuvolades cap a l'extrem sud del Penedès, del tot inofensives, però la resta doncs, encara mantenint, com diem, aquest temps força agradable. De cara a demà, doncs continuarem amb aquesta mateixa monotonia d'estabilitat, del domini del sol, amb algunes nuvolades, núvols alts i prims que podran afectar durant tot el dia, i amb aquestes temperatures que es mantindran força suaus per l'època de l'any, i és que en molts casos les temperatures màximes rondaran al voltant d'aquests 26, 27, 28 graus, per tant, sense cap gran calorada a la vista, i és que aquest estiu de moment s'està comportant i no estem tenint ni es preveu cap gran calorada ni cap onada de calor, i de cara als propers dies, doncs el que podem preveure doncs és continuar amb aquesta monotonia de temps força estable, anticiclònic també, amb la presència de quatre núvols alts i prims, i potser de cara a finals de setmana, de cara a dissabte, amb l'arribada d'algunes precipitacions, però ho anirem seguint. Això és tot, bona setmana!
Durant aquestes últimes setmanes de programa ens estem acomiadant dels nostres col·laboradors habituals. És el cas de l'escriptor i il·lustrador Òscar Cerdà, que ha posat color a la temporada amb el seu Vinyetes, un espai dedicat al còmic, que avui tanquem parlant d'un altre referent, Frank Miller. Anem fins a Ràdio Sant Sadurní i saludem l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia. Doncs com bé dius, arrenquem ja l'últim Vinyetes d'aquesta temporada i ho fem com sempre de la mà del sadurninenc Òscar Cerdà, que ens acompanya ja aquí als estudis de la ràdio. Òscar, molt bon dia, com estem?
Molt bon dia, com esteu?
Molt bé, arrenquem ja a aquest últim capítol d'aquesta temporada en què hem anat coneixent a grans i coneguts referents del món del còmic de casa i de fora. Avui ho continuem fent, de la mà de Franz Miller. Segurament, pel nom, hi haurà molts dels nostres oients que no deuen saber qui és, però si parlem de DC Comic, per exemple, de Sin City, doncs potser els hi refresquem una mica la memòria, no?
Exacte, perquè és ben cert que és el dibuixant que portem avui, a més de dibuixant i prolífic dibuixant, és polifacètic, ha estat guionista dels seus propis còmics, guionista cinematogràfic i també director de cinema. Vull dir que Frank Miller és un personatge del còmic contemporani molt, molt important per tot una miqueta el que desenvoluparem ara, aquestes quatre pinzellades que, com sempre, mai poden glosar la figura del personatge o del còmic, però sí que ens acosten amb aquest seguit de dibuixants i de còmics que tu deies, no? Mm-hmm. Bueno, com deies, és un famós autor de còmic que va néixer el gener del 57 a Olney, Maryland, als Estats Units. Va començar la seva carrera al món dels còmics a finals dels 70, encara que eclosiona als 80 i 90 també, treballant per Marvel, curiosament, i DC Comics, els dos segells sempre a la grenya, no? Però els dos amb grans creacions de superherois, sobretot, com és conegut de tothom, no? Va guanyar, sobretot, reconeixement per la seva feina en sèries com Daredevil, aquí a Espanya es va dir Dan Defensor, i Batman, amb el títol The Dark Knight Returns, Batman, el regreso del Señor de la Noche en castellà. De fet, aquesta és la seva obra més coneguda sobre el personatge de Batman, no? el rapenat. El retorn del Senyor de la Nit és un personatge de Batman per una nova generació, sens dubte. Després que el món del cinema, amb Tim Burton, li donés un gir al Batman, que era per Bob Kane, cap al gòtic, una mena de gòtic, però sense perdre de vista el sentit de l'humor de Mark Burton. Miller va introduir amb el còmic i amb la dinàmica dels seus arguments un estil molt més fosc i adult amb el còmic de superheroi, influenciant molts autors i directors posteriors. De fet, amb aquest còmic, el Batman, el Senyor de la Nit, un envellit barman, barman d'uns 60, 60 i pico d'anys, torna a imposar-los en un entorn d'allò, diguem-ne, més cyberpunk, superviolent, utilitzant un llenguatge molt proper al cinema, sobretot per la utilització de la veu en off del protagonista, que era característic del cine negre, amb la que a sobre de les imatges el propi prota començava a explicar, desenvolupar doncs, la trama argumental, no? O també podríem anar a la versió que es va estrenar en cine de Blade Runner, que després la versió del Cats Director va treure la veu en off, no? Aquesta veu en off molt característica del cine. En definitiva, pur cine clàssic i molt recurrent a les seves obres posteriors. De fet, del Senyor de la Nit, del retorn del Senyor de la Nit, el propi Stephen King va dir que era l'obra de còmic art popular mai millor publicada. O sigui, Stephen King, conegut de tothom per les seves novel·les de terror, no? I també és cert que amb aquest còmic va intervenir a la part de guió i de dibuix. A l'entintat va ser obra de Klaus Janson, un col·laborador seu, igual com la Lynn Varley, colorista, amb altres obres posteriors. Destacables són amb la faceta de guionista amb el gran dibuixant David Mazzucchelli a la sèrie Batman Año 1 o Born Again de Daredevil. Aquí Daredevil es va dir d'en Defensor, com deia abans, de fet lluïa al pit dues D superposades, i aquests dos còmics esmentats són veritables obres mestres del gènere de superherois. Per cert, Daredevil ha estat adaptat al cinema, encara que amb una pel·lícula oblidable, la veritat, i a la petita pantalla l'hem pogut veure en format sèrie de televisió, en fa la feta que amb tres sessions, que li diuen en anglès, superant, segons el meu criteri, la pel·lícula.
I ha de tornar, Òscar.
I ara torna a la sèrie, perfecte, sí. Perquè ja et dic que la sèrie també té un contingut molt, molt Miller. Per cert, que una esmena curiosa d'aquests dos personatges que per mi són els millors de DC Comics, que a diferència de Marvel no són una mena de mutants, és a dir, el Batman és un personatge, és un tipus multimilionari amb unes habilitats que utilitza el Batarang, el Batmòbil, però no té un poder de mutant. I Dan Defensor el que sí que li passa és que li cau, amb el còmic on succeeix tot, al principi de tot, li cau un tanc de producte radioactiu i el deixa sec. Però les habilitats de lluita i de veure, diguem-ne, sense veure, les adquireix a base doncs, de practicar molta... Per tant, és un element xulo que m'agrada molt de DC Comics, perquè ja és sabut de tothom que a Marvel pràcticament tots són mutacions a partir de del tema nuclear, sí, etcètera, no? L'aranya radioactiva de Spider-Man. Fet aquest matís, seguim una miqueta, recuperem un altre cop amb el mestre Miller, amb la seva obra destacadíssima, que inclou Sin City, una sèrie de còmic negre i de crim molt influenciada per les llums i ombres del cine negre i, per què no dir-ho, de l'expressionisme alemany, que va ser adaptada també a la gran pantalla amb èxit i que va tenir també una seqüela. La pel·lícula, com ja sabeu, comptava amb un repartiment estel·lar, per exemple, amb la presència de Bruce Willis o Mickey Rourke, entre d'altres estrelles. I tenia un aport molt important d'elements de 3D que la feien molt innovadora en quant a... La pel·li és a blanc i negre, però té punts de color, vull dir que és, visualment és molt impactant. En aquest sentit, val la pena fer esmena de com Frank Miller juga amb el positiu i negatiu de la seva tinta, i la disposició de les vinyetes esbiaixades, que realment resulten molt innovadores. És a dir, és un dibuixant que molts consideren que és millor guionista, entre els quals em prego de ser també d'aquesta opinió. Però reconeguem que visualment és un innovador i sobretot amb l'entintat té una potència molt, molt heavy, no? L'altre còmic important a la seva carrera, també conegut perquè es va desenvolupar una pel·lícula a partir del còmic, és Els 300, una novel·la gràfica sobre la mítica batalla del pas de les Termòpiles, en la que, com és sabut, els espartans varen unir-se, diverses polis d'espartans, varen unir-se per detenir l'invasió persa de Jerjes. Com deia, va ser portada al cine pel director Zack Snyder, i, de fet, l'episodi de la batalla de les Termòpiles surt amb un còmic del també genial dibuixant argentí Alberto Breccia, que du per títol Mors Inder. El mateix Frank Miller va dir en Breccia va començar tot. Imagina't el comentari que va fer. Queda clar que la influència que va tenir amb un jove Miller i l'obra d'aquest mestre del còmic és palesa. També són destacables, encara que potser no són tan conegudes per part del gran públic, una sèrie que es va dir Hard-Boiled, amb la que ell feia de guionista, i un còmic que es deia Electra Lives Again, la Electra, una altra heroïna també de la marca DC, que també ha tingut alguna pel·lícula, vull dir, tot, bueno, en els últims anys ja ho saps, tot aquest assumpte de Marvel i de DC ha donat peu amb unes franquícies que continuen donant, que continuen rebentant taquilles i que a mi personalment ja comencen a cansar, perquè trobo que és un cine que cada vegada deriva més cap a una cosa inversemblant i potser sí que més pensada per als més joves, en definitiva. Jo ja estic un pèl saturat de Marvel i de DC. A més de la seva feina en còmics, com deia el polifacètic i sobretot prolífic Frank Miller, ha dirigit diverses pel·lis, les anomenades Sin City, i una que es diu The Spirit, també basada en un còmic fantàstic, ja més antic, dels anys 50-60, del Will Eisner. I ha continuat explorant temes com la violència, ultraviolència, la corrupció, la justícia en les seves obres, sempre amb un punt una miqueta filosòfic. Vull dir, totes aquestes reflexions que fa el personatge en Beowulf tenen un tint una miqueta filosòfic que, per què no dir-ho, a vegades també encarrega una miqueta. És a dir, de la Beowulf crec que no es pot abusar, és un recurs que queda molt bé, però potser Miller té una tendència a aquesta reflexió del personatge, no?, del perquè de tot plegat, de tal, que a mi és l'únic tema que em resulta que en sí, però és una opinió personal, També és el seu segell de marca, com deia. I res, les seves pel·lis, com us deies, estan tractades visualment com si fossin còmics. Semblen talment les vinyetes de còmic traslladades amb els planos cinematogràfics i, per exemple, la traslació al cinema dels 300, plano a plano, podríem dir-ne, és el còmic tant cap al fal guió escrit com a la part gràfica. És a dir, tu estàs veient els 300 i compares amb el còmic i és ben bé un manual, és com si fos un còmic escrit, però amb imatges del que finalment ha estat la pel·lícula. Un autèntic storyboard, que no sé si va ser abans l'ou o la gallina, no sé si va ser el còmic ja pensant en la pel·lícula o que algú, pues, evidentment, després de l'experiència de Sin City, va voler adaptar els 300, no?
De fet, a 300 hi ha una imatge molt icònica, aquella muntanya de cossos, que hi ha tocs com molt vermells.
Sí.
És tan de còmic, que la veus a la pantalla i penses, sense saber que hi ha un còmic al darrere, t'ho pots imaginar perfectament.
Absolutament. Isaac Snyder, el director, també va innovar, si la recordeu la pel·lícula, a les escenes de lluita de cop i volta hi ha com uns perons i unes partícules saltant i tal, que semblen realment vinyetes. És a dir, que jo crec que, vaja, als 300 la influència de Miller va ser, m'atreviria a dir que quasi devia assistir al rodatge, perquè és que ja dic, l'adaptació al cinema, Zack Snyder ha fet altres coses així també molt psicodèliques, però sí que és veritat que va plantar unes pautes, no?, que després s'han imitat, aquests perons de la imatge en ple combat, i de cop i volta el personatge ja torna a la velocitat real. Tot això són innovacions que demana el mitjà, no?, que demana el cinema, que sembla que demana el cinema per reinventar-se, i el còmic, per descomptat, també utilitza recursos per anar-se posant una miqueta al dia, no?, amb aquests competidors que li han sortit ara de la intel·ligència artificial, que són capaços de rejuvenir-te un Harrison Ford, no?, per exemple, de 80 anys passar-lo a tenir 30, no?, a l'última pel·lícula d'Indiana Jones.
Òscar, una de les coses que m'agradava molt perquè sempre portes els còmics per ensenyar-me'ls abans de parlar, és aquesta estètica de vinyeta, aquest blanc i negre tan marcat. Visualment és molt únic. Ara mateix no recordo cap autor d'aquestes característiques.
Tens tota la raó, és a dir, per això et dic que resulta molt innovador. El seu entintat utilitza aquest efecte de positiu-negatiu, és a dir, i les línies imaginàries que creuen els feixos de llum, per entendre'ns, és a dir, en aquest sentit és un innovador a la seva, sobretot, faceta dibuixant, quan dibuixa blanc i negre, quan té la col·laboració amb la seva colorista de sempre, que em sembla que és la seva dona, la Lynn Varley, aleshores no utilitza tants efectes així. Però a les sèries de Sin City, sobretot, aquest efecte del positiu-negatiu, diguem-ne, és sensacional. És una entintat que no hi ha cap altre dibuixant com tu molt bé dius, que el limiti. Tenint en compte també que la majoria de còmics de Marvel i de DC tots passen per un acoloriment final. En canvi, la sèrie Blanc i Negre, que ens aniríem a parlar de les strip còmics, de les tires de còmic dels anys 40, aquestes a Blanc i Negre són un portent. I, de fet, com abans comentàvem, a la pel·lícula sí que hi ha uns tocs de color, però que li són necessàries i la postpo és sensacional de Sin City. M'agrada més, per cert, la primera que la seqüela. Però, vaja, són pel·lícules que tampoc, mirant el que es fa avui en dia, no hi ha cap altra que se'ls sembli, perquè són pures i dures adaptacions al còmic pioner. El còmic que les va inspirar, vaja.
Sí, crec que és veritat que és molt única. Sí. Si els nostres oients no l'han vista, els hi recomanem. Parlaves també de Daredevil, d'aquesta adaptació al cinema, que, bueno, deixem una miqueta de banda.
Sí.
Però que sí que és veritat que la sèrie és molt bona. És fosca, també. Si t'hi fixes, és...
Absolutament.
És superfosca.
Sí, sí.
I et comentava abans la reaparició de Daredevil perquè en la temporada de She-Hulk, que es va estrenar l'any passat, si no recordo malament, ja apareixia l'últim capítol Daredevil.
Fantàstic.
Per tant, sabem que en breus el tornen a la pantalla. I en tenim ganes perquè és un personatge molt diferent, com bé comentaves, al que ens tenen acostumats, no?
No, i és fascinant, no, com personatge, que justament això ho desenvolupa molt a Born Again, que explica també, doncs, els orígens d'aquest personatge i com a base d'anar saltant de taulada en taulada desenvolupa una oïda tan fi que és capaç de veure. No? Vull dir, i això la sèrie ho mostra molt bé. En definitiva, amb aquesta mena d'antiheroi que és un advocat, em sembla que es diu Matt Murdock, però que té, que els seus poders són aquesta sensibilitat i, per descomptat, unes tècniques d'arts marcials i de lluita. També, curiosament, el pal de sec, amb el còmic original, es desmuntava i era una arma. En fi, és un personatge que sempre m'ha fascinat junt a Batman i, per descomptat, si parlem de Marvel, el meu preferit continua sent Spider-Man, que aquest sí que és un mutant, amb aquest sí que el pica una aranya radioactiva i a partir d'aleshores se li desenvolupa el sentit aràcnic i la possibilitat de pujar per les parets com si fos un aràcnid, no?
Spider-Man el continuaran explotant durant molts anys, estem segurs.
Sí, a més...
Els ha sortit molt bé la jugada.
I ja has vist que van canviant d'actor, L'últim ha sigut en Tom Holland, però el primer... Bueno, en fi, hi ha hagut dos o tres Spider-Mans,
sí.
Perquè esclar, es van fent grans, i no hi ha que oblidar que és un bailet de 18 anys, Spider-Man. És un reporter, com es diu, d'aquest ser pràcticament un jovenet, un adolescent.
Ho van salvar molt bé en l'última pel·lícula, per això, juntant-los els tres, perquè és un moment com molt estel·lar.
És veritat que junten les tres generacions. Ara no recordo el nom de l'anterior actor, però sens dubte l'últim és aquest nano que està triomfant força, que és el Tom Holland, que va debutar a títol anècdota amb Lo Impossible del Bayona, aquella pel·lícula tremenda del tsunami. Allà feia el paper de fill gran de la protagonista, però veritablement com a Spider-Man funciona molt bé. Fins que les arrugues ja comencin a surcar-li,
no?
La cara i hauran de buscar un altre actor, no? Sí, això és cert.
Doncs, Òscar, ho deixem aquí. Com sempre, és un plaer tenir-te al Penedès en xarxa, més rere més. Avui parlant de Frans Miller en aquest últim vinyetes de la temporada. I res, et desitgem unes molt bones vacances, merescudíssimes vacances d'estiu. Les necessitem tots per agafar energies. I al mes de setembre tornem a arrencar nova temporada amb més còmic, amb més il·lustradors i més amants del còmic. I més ganes, sobretot, més ganes de continuar descobrint. Que vagi
perfecte.
Molt i molt bé.
Molt bones vacances també per vosaltres i per tots els oients. Una abraçada.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:45. Encetem el repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en xarxa. Us parla Eric Guijarro. Salut ha posat en marxa la campanya davant l'augment de casos detectats a nivell europeu des del juny del 2023 i la previsió d'augment de contagis de xarampió aquest estiu com a conseqüència de la mobilitat de la població per les vacances. 3.170 familiars d'infants entre 4 i 10 anys de la regió sanitària del Penedès han rebut un SMS que recomana la vacunació contra el xarampió. El missatge s'ha enviat únicament als familiars dels infants a la història clínica, dels quals no consta que hagin completat la pauta de vacunació. A Catalunya, la cobertura contra el xarampió és alta perquè gran part de la població ha completat la pauta. En el cas de la regió sanitària del Penedès, la cobertura vacunal per la triple vírica és d'un 91,4% en els infants de 5 anys, una xifra pràcticament igual a la mitjana catalana, que és d'un 91,49%. També s'ha recomanat completar la pauta a les persones nascudes entre el 1966 i el 1980, que no han rebut cap vacuna contra el xarampió i que tampoc han passat la infecció. Els Mossos de la Divisió d'Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Sud van detenir divendres a la nit una dona de 65 anys presumptament relacionada amb la mort violenta d'un home als Monjos. El mateix divendres, a les 9 del vespre, es va rebre un avís al 112 per tal d'adreçar-se a un domicili del carrer Sant Antoni de la població, on hi hauria una persona finada. En arribar, la policia va confirmar la troballa del cos sense vida d'un home de 77 anys. Al mateix lloc van detenir una dona relacionada presumptament amb els fets. Des de l'Ajuntament dels Monjos s'ha condemnat rotundament els fets i convocaven dissabte al vespre, davant de l'Ajuntament, una concentració de rebuig que va incloure un minut de silenci en memòria de la víctima. El port de Segur de Calafell tindrà un despatx de policia local perquè els veïns tinguin un punt de referència per si necessiten presentar alguna denúncia o requereixen informació. A Segur hi ha dependències policials, però allunyades de la zona costanera. També estan les instal·lacions policials de Calafell, al costat de la Creu Roja. Malgrat la gran quantitat de residents en la zona de la platja de Segur de Calafell, no hi ha una dependència policial. Ara, el cos tindrà presència al port de Segur. Serà una oficina que tindrà la missió de punt de referència on podran també recollir-se denúncies. El Servei Territorial de la Vegueria Penedès del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Subirats, celebrarà aquest dijous el Dia Internacional de l'Orgull LGTBI+, que es commemora cada any el 28 de juny. En aquest acte es volen unir forces creant un esdeveniment que reflecteixi la diversitat, la inclusió i la lluita per la igualtat de drets de la comunitat, donant un missatge d'unitat i esperança per construir un futur més just per totes les persones. L'activitat tindrà el lema «La diversitat sexual, el món rural i el sexili».
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 5 minuts de 2:15. Som dimarts, hem començat la setmana amb dimarts, setmana curta de 4 dies, venim d'aquest cap de setmana llarg, de Revetlla, de Sant Joan, però hem pensat que valia la pena recuperar un dels espais habituals amb els quals ens agrada començar la setmana cada dilluns, i és la roda d'actualitat, perquè ens ajudarà tots plegats a situar-nos i saber què passarà aquests propers dies a les nostres comarques. Comencem, doncs, aquesta roda d'actualitat atípica a Ràdio Sant Sadurní amb l'Eli Jiménez. Bon dia.
Molt bon dia, doncs, com bé dius, obrim aquesta roda d'actualitat i ho fem en aquesta vessant nord-est de l'Alt Penedès, en aquesta setmana més curta de la que és habitual, i començant avui mateix el Pla del Penedès amb la deixalleria mòbil de la Mancomunitat Penedès Garraf, que la trobareu fins la 1 del migdia al carrer de les Escoles, mentre que ja a la tarda, a 8:15 del vespre, hi haurà ple municipal de l'Ajuntament de Sant Sadurní, amb un ordre del dia de 19 punts, però amb molts d'ells de tràmit. Demà el Bibliobús Montau estarà al costat de l'escola d'Avinyonet del Penedès, al passeig de la Grava sense número d'Avinyonou, a partir de 11:45 del matí. I un altre bibliobús, el Castellot, estarà de 4:15 a 7:15 de la tarda a l'Ajuntament de Font-rubí. Al centre Vilarnau de Sant Sadurní, a partir de les 6 de la tarda, demà es durà a terme una activitat infantil emmarcada en la celebració del Dia de l'Orgull LGTBIQ+. Es tracta de Gogarichi, contes contra la LGTBI-fòbia. I encara a la capital del Cava, demà a partir de 8:15 del vespre, se celebra la Festa de l'Esport Sadurninenc 2024 al pavelló de l'Ateneu. Anem a dijous, però no ens movem de Sant Sadurní perquè es durà a terme la segona part de la formació sobre intel·ligència artificial per a empreses al Centre Cultural i de 10:15 del matí a 2:15. També a Sant Sadurní, de 11:15 a la 1 del migdia, trobareu la unitat mòbil d'informació al consumidor a la plaça de l'Era d'en Guineu, mentre que a Subirats es durà a terme l'acte institucional de la Vegueria Penedès per commemorar el Dia de l'Orgull LGTBIQ+. Amb el lema de la diversitat sexual al món rural i al sexili, es vol donar veu a les diferents realitats de la comunitat LGTBIQ+, i les organitzacions que treballen pels seus drets amb una taula rodona, en la qual hi participaran persones, també entitats d'aquest col·lectiu, i amb una cita que es completarà amb altres actes i també amb la intervenció de l'alcalde de Subirats, Jaume Domènech, el delegat del govern al Penedès, David Alquézar, la directora dels Serveis Territorials d'Igualtat i Feminismes, Glòria Clota, i Mireia Mata, secretària d'Igualtats de la Generalitat de Catalunya. Seguim divendres a Sant Sadurní a les 6 de la tarda, on es durà a terme el quart i últim taller de cuina saludable i de proximitat que imparteix Olga Rovira. Al Pla del Penedès hi haurà bany nocturn a la piscina municipal, al igual que el 19 de juliol, mentre que a Sant Pere de Riudebitlles se celebra la Revetlla de Sant Pere amb ball, amb l'orquestra Xarop, a partir de 11:15 de la nit a la plaça del Paper. Dissabte no ens movem de Sant Pere de Riudebitlles, on celebren la Diada de Sant Pere amb el concert de final de curs de la Coral Riudebitlles, juntament amb la Capella de Música de la Tosa d'Igualada, a partir de les 6 de la tarda a l'església, on també a partir de les 8 del vespre hi haurà missa solemne de Sant Pere. A Mediona dissabte es durà a terme la Festa Major Catalunya Ciutat Rural, amb trobada de grups de bastoneres, també hi haurà menjar, vins i cerveses artesanes, bestiari festiu, tallers, espectacles familiars, tot això de 4 a 10 de la nit al Conlavi. A Sant Quintí de Mediona preparen la visita guiada de la Vila Cremada a la Vila Modernista, una proposta gratuïta de la qual podreu gaudir a partir de 11:45 del matí amb inscripció prèvia a través del web municipal. A Sant Sadurní, el grup de teatre amateur Cel Obert presentarà a les 7 de la tarda a la Fassina de Can Guineu la seva nova proposta, Venci, de Torben Betz, que repetiran diumenge a les 6 de la tarda. Aquesta, de fet, és una proposta que us aproparem aquest divendres a l'agenda al detall. I a Gelida, dissabte, podreu gaudir de la música de Donant la Nota en The Beating Souls amb Community Tour a partir de les 8 del vespre a la plaça del Pedró del Castell de Gelida. Diumenge tanquem la setmana amb tres propostes. La primera ens du fins a Sant Llorenç d'Hortons, on a les 8 del matí arrencarà la quarta trobada de motos clàssiques. La segona proposta l'anem a buscar ara a Gelida, on es durà a terme el concert d'estiu de la Coral Vallverdina a les 8 del vespre al Centre Cultural. I la darrera també és musical, i és que a Sant Sadurní a les 7 de la tarda l'Església al Cor Etnosons oferirà un concert de gospel. I molt ràpidament anem ara amb alguns destacats. Per exemple, divendres i dissabte se celebra la Festa Major Petita de Cantallops al terme municipal d'Avinyonet del Penedès. També dissabte comencen les esperades festes dels barris de Font-rubí amb les festes de l'Alzinar i de l'Avellà. I més festes, i és que de divendres a diumenge se celebra la Festa Major de l'Avern i dissabte també la Festa Major de la urbanització de Casablanca, aquestes dues darreres al terme municipal de Subirats.
La resta de l'Alt Penedès va a càrrec de la Fanny Vivar des de Canal 20. Bon dia.
Bon dia, Sílvia, i bona setmana. Doncs continuem aquest repàs de la roda d'actualitat amb un acte que tindrà lloc aquest dijous dia 27, concretament a Olèrdola, a l'Espai Jove de Moja. Es realitzarà un taller de sexualitat. Serà a 16:45 i està adreçat a joves a partir de primer d'ESO i es tracta d'una activitat gratuïta. El divendres dia 28, en el marc del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, a Sant Cugat Sesgarrigues, a les 6 de la tarda al Centre Cívic tindrà lloc l'obertura de l'exposició fotogràfica Dones trencant barreres, i també hi haurà una sessió de contes per la diversitat per a infants de 6 a 12 anys. El dissabte 29 continuen els actes dins d'aquest marc del Dia Internacional de l'Orgull. A Sant Cugat Sesgarrigues, a 4:45, al carrer Rasa de l'Amell, l'Espai Jove ha organitzat una activitat per posar colors al poble pintant els bancs. A la Granada, teatre el dissabte amb la comèdia Animals de companyia d'Estel Soler, que parla sobre l'amistat. Serà al Centre Cívic de la Granada el dissabte a partir de les 8 del vespre. A Santa Margarida i els Monjos, el dissabte a les 18:00, 12 hores de vòlei indoor sorra 4x4. Serà de 9 del matí a 10 del vespre al Pavelló Municipal d'Esports, organitzat per l'Ajuntament, el Consell Esportiu de l'Alt Penedès i el Club Vòlei Monjos. També als Monjos hi haurà la Fira de Bombolles Ancestrals. Serà de 5 de la tarda a 11 del vespre a la Casa de Cultura Mas Catarro i a les 8, al Casal de la Gent Gran, sopar de Carmanyola. El diumenge, dia 30, Santa Margarida i els Monjos, visita guiada al castell de Penyafort, amb dues opcions, a les 11:45 i a les 12. I a PAX, cinema amb el cicle Gaudí i la pel·lícula Robot Dreams, a 6:45 al Centre Cívic. I acabem fent un repàs perquè aquest cap de setmana hi ha diferents festes de barris. A Castellví de la Marca, concretament, hi haurà la Festa Major de les Cases Noves de Cal Marques. El divendres, dia 28, comencen els actes a les 6 de la tarda amb jocs populars i tradicionals. A les 8 hi haurà la Missa de Sant Pere i la traca d'inici de festes. I a les 10 de la nit, nits d'estiu amb el concert de Louisiana. El dissabte, dia 29, a les 9 del matí, esmorzar popular, a 11:45, jocs de punteria i tir amb carrabina, i a 10:15, sopar popular i festa. El diumenge, a les 6 de la tarda, hi haurà el tradicional concurs de bitllots, i a 8:15, la mostra de balls de foc i balls populars del municipi. A PAX, aquest cap de setmana tenen lloc les festes del barri L'Agrícola. El divendres, dia 28, a les 10 del vespre, hi haurà el pregó a càrrec del Club de Twirling de Vilobí. I a continuació, disco a la fresca. El dissabte, a les 5 de la tarda, cursa d'orientació i gincama, i a les 9, sopar i ball. I el diumenge, dia 30, a les 12 del migdia, vermut popular. A Olèrdola també es celebra la Festa Major Petita de Sant Pere Molanta. El divendres comencen els actes a 8:15 amb les portes obertes del Club de Futbol Parroquial i a les 10 la caminada nocturna amb inici a la sala de la Societat Principal Unió. El dissabte 29 a les 12 del migdia, tast de productes i vins amb Caram Caram al Centre Cívic Gatzara i a les 9 sopar popular i celebració del 60è aniversari del Club de Futbol de Sant Pere Molanta i karaoke. I els actes acaben el diumenge, on a les 10 del matí tindrà lloc el matinal de cinema a la sala de la Societat i a 7:45 del vespre inflables a la pista de l'escola de Sant Pere Molanta.
Com serà aquesta setmana més curta al Baix Penedès? Ens ho explica la Lourdes Meronyo a Domenys Ràdio. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem la roda d'actualitat, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys. I és que demà a les 5 de la tarda, i en commemoració del Dia Internacional de l'Orgull LGTBIQ+, es farà una dinàmica de reflexió a les 5 de la tarda a l'Espai Jove. Continuem i ens avancem en el temps perquè el dimecres dia 3 de juliol a 4:45 de la tarda a l'Espai Jove es farà un escape room a Sant Jaume dels Domenys i teniu temps per apuntar-vos fins demà, només per a joves d'entre 12 i 25 anys. Continuem a Llorenç del Penedès, ja que el divendres a les 11 a la biblioteca hi haurà un taller per a joves a partir de 14 anys amb Connecta't al Benestar, eines per a unes relacions saludables a les xarxes socials. A les 5 de la tarda a la Llar d'Infants Municipal, al Niaró, hi haurà la festa de fi de curs. I a les 8 de la tarda al centre, concert de fi de curs de la Coral Harmonia. El dissabte, a 9:15 de la nit, al centre, concert dels Massagrans de la Coral Infantil Rossinyols, amb el coro Giannivelli Musicale Camilo Musè, amb taquilla inversa. Pel que fa a diumenge, a les 10 de la nit, al centre cinema a la fresca amb Cata de Vinos, i a les 7 de la tarda a la comparativa a la sala del Ball, Ball del Diumenge amb el grup Indalo. Marxem ara cap a la Bisbal del Penedès, ja que aquest dissabte faran el Correbarris 2024 que organitzen els esventats de la Bisbal del Penedès. Continuem ara a Santa Oliva. És que demà hi haurà taller Passa Palabra LGBTIQ+, a les 6 de la tarda a la piscina municipal. Pel que fa a dijous, hi haurà, des de les 5 de la tarda fins les 9, campanya de donació de sang. Pel que fa a divendres, hi haurà la sessió de cinema del cicle Gaudí amb la pel·lícula Robot Dreams a 6:15 de la tarda a la nostra llar. I el dissabte, festa del barri de Sant Jordi i Camí dels Molins, sopar de carmanyola i havaneres amb ron caramat a les 9 de la nit a la plaça del Centre Cívic Sant Jordi. Margem ara cap al Vendrell, ja que demà a les 11 del matí al Museu Déu hi haurà xerrada sobre menopausa a càrrec de la dietista nutricionista Patricia Salamanca i la psicòloga Maria Montserrat i Jané, referent de benestar emocional i salut comunitària. Pel que fa dijous, a 6:45 de la tarda, a la Biblioteca Pública Terra Baixa, Colles de la Lectura Infantil i Juvenil, en Pep Molist presenta les seves obres La dona que menjava mitjons i El petó de Lili Marlín. També a les 7 de la tarda al Museu Déu, concert de combos i orquestra. Divendres, com sempre, Mercat Setmanal del Vendrell i dissabte, Mercat Setmanal de Coma-ruga. Pel que fa a Calafell, moltíssimes activitats, ja que tot just demà comencen la seva festa major de la platja. Però us ho explicaré més abastament demà a l'agenda al detall. I acabem tot plegat a Cunit, com sempre, ja que aquest dijous, de 10:45 fins la 1 i de 5 a 9 de la nit, hi haurà la festa d'aniversari i fi de curs amb 19 anys amb tu. Hi haurà exhibició de tallers, berenar, ball de fi de festa amb el duet Alma, i és obligatori recollir aquest tiquet berenar a la recepció del casal de la gent gran de Cunit. I divendres, amb el dia de l'alliberament LGBTIQ+, o dia de l'orgull, l'Ajuntament de Cunit ho commemora a la plaça del Casal a partir de les 7 de la tarda amb la lectura del manifest i el show vis-a-vis, un show LGBTIQ+, amb Elsa Ruiz i Sil de Castro. L'activitat és gratuïta i està oberta a tota la població. Les persones assistents rebran una pulsera i un bano LGBTIQ+, de Cunit amb l'orgull.
I acabem aquesta roda d'actualitat explicant com anirà aquesta darrera setmana de juny a la capital de l'Alt Penedès. A Ràdio Vilafranca ens acompanya el Josep Maria Soler. Bon dia.
Bon dia, Sílvia. Doncs tenim una setmana carregada també d'activitats o de convocatòries, en algun cas, als mitjans de comunicació per donar-nos detalls d'altres activitats que tindran lloc ben properament. Per exemple, aquí ja comença a respirar-se a Vilafranca so de jazz i olor de vins, perquè estem a punt de celebrar una nova edició del Festival Bijazz, que tindrà lloc, doncs, d'aquí a 10 dies, i avui, concretament, ens citen els mitjans de comunicació aquest matí a la Rambla de Nostra Senyora per donar-nos detalls justament de la ubicació de les parades de vins que hi haurà aquest any, que hi ha un canvi. Es retorna a la Rambla de Sant Francesc, on es va iniciar, doncs, fa una colla d'anys el Bijazz, després es va traslladar a la Rambla de Nostra Senyora, i aquest any tornaran les parades de vins a situar-se a la Rambla de Sant Francesc. Els detalls d'aquesta recuperació de la ubicació i de la distribució dels diferents espais de la Fira de Vins i els Caves de Jazz es farà d'aquí a uns instants, aquest matí, en una convocatòria de premsa a la que estem citats als mitjans de comunicació, i ens donaran, doncs, els detalls i els motius pels quals hi ha aquest canvi d'ubicació del Bijazz. Això passarà avui al matí, i avui a la tarda també, a les 8 del vespre concretament, hem de dir-vos que hi haurà més activitat, en aquest cas demà, volíem dir. Avui és dimarts, Sílvia.
Dimarts 26.
Tens raó, és que
costa,
pensava que era dilluns. Doncs avui dimarts. És que estava mirant dimarts i dic, no, això deu ser demà. No, és avui, perquè avui és dimarts. Dimarts 25 de juny, efectivament, i avui hi ha una nova sessió del 30è cicle de projeccions de muntanya 2024 del Centre Excursionista del Penedès. Es farà el 27 a les 8 del vespre, amb un reportatge molt interessant, Passant in the Shadow of Everest. En aquest cas és el documental que narra el tràgic i inspirador viatge de Passant Luam Sherpa, per convertir-se en la primera dona nepalesa a pujar a l'Everest. Va ser l'any 1993. És, doncs, un documental, com dèiem, que té molt d'interès i que podem veure avui en aquesta projecció dels cicles de muntanya del Centre Excursionista del Penedès. Aquesta setmana, el divendres concretament, és la data oficial, és el 28 de juny, és la data oficial del dia, doncs, LGTBIU, i en aquest cas, ja la setmana passada, es van començar actes a Vilafranca del Penedès amb motiu d'aquesta commemoració, actes que continuen també durant aquesta setmana. Per exemple, demà dimecres a la tarda es pintarà un mural a l'escenari del Parc del Poble Nou. I demà passat dijous, a 5:45 de la tarda, a la Biblioteca Torres i Bages es representarà el conte Inter Specialis. I a continuació es farà un taller de creació d'històries amb pedres pintades. I finalment, el mateix divendres, el dia 28 de juny, el 28J, a les 7 de la tarda, a la plaça de la Vila, hi haurà el Pride Vilafranca, amb un show de drag queens, amb Gillette Angostina, Eugenia Quilate i Claimy Gossi, que són, doncs, en aquest cas, doncs, drag queens que actuaran a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès aquest divendres a les 7 de la tarda, com dèiem, a motiu del 28J. Uns dies abans, en aquest cas demà, dimecres, a les 6 de la tarda, i al passadís central de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, hi haurà la inauguració d'una exposició que porta per títol l'efecte S. romà, impulsada per Mans Unides amb l'objectiu de mostrar que el canvi climàtic i les accions nocives contra el planeta tenen un efecte directe entre les poblacions vulnerables que viuen de la Terra, incrementant la pobresa, la fam i la desigualtat. Amb el lema L'efecte ésser humà, Mans Unides pretén conscienciar que el maltractament al planeta té conseqüències majors a l'altre costat del món i que l'única espècie capaç de revertir aquest efecte són els mateixos humans. Com dèiem, l'exposició es podrà veure aquests propers dies a l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès, en aquest cas al passadís central, i la inauguració té lloc demà dimecres a les 6 de la tarda. Demà també hi ha una activitat que considerem prou interessant dintre del cicle que promou l'Ajuntament de Vilafranca, un cicle nou que porta per títol Tas d'Idees, debatem el que ens preocupa. Demà, concretament, aquest Tas d'Idees ens portarà a parlar d'un aspecte que té a veure amb la gent jove especialment, el postureig a les xarxes. Voler agradar a tothom és un risc per la salut mental, és el títol d'aquesta xerrada conferència, que anirà a càrrec de Montserrat Dols, psiquiatra infantil i juvenil, cap de l'àrea de salut mental de l'Hospital de Sant Joan de Déu, i Lídia Albertí, experta en influencer marketing, cofundadora de GrowTag i docent de la Universitat Pompeu Fabra. Així doncs, no us perdeu aquesta xerrada, que realment té prou interès i que té lloc demà, dimecres, a l'Auditori del Vinceum de Vilafranca a partir de les 7 de la tarda. En el mateix Vinceum hi haurà el Firat de Vi Vinyataires Lliures. Serà demà passat dijous, dia 27 de juny, en aquest cas al pati del Palau Reial del Vinceum. Des de les 7 de la tarda fins a les 10 del vespre hi haurà aquesta mostra de vins de vinyataires lliures. Es convertirà el pati del Palau Reial en una fira de petit format, amb un showroom on el públic assistent podrà conèixer els elaboradors i tastar els vins que hi presenten. En aquesta edició es provaran productes d'alguns dels elaboradors que formen part del col·lectiu Vinyataires Lliures i s'aprofitarà també per saber-ne més respecte de les seves reivindicacions, de la seva lluita i de qui són aquests vinyataires lliures. I de cara al cap de setmana, doncs, apuntar-vos que aquesta vegada Vilafranca no té una, sinó dues festes de barri, que s'han ajuntat en les dates, però que es fan en barris diferents, i que hi ha temps i activitats per tothom. Hi ha les festes del barri de Sant Julià, que s'iniciaran, per cert, divendres a la plaça de la Sardana, a 7:45 del vespre. En aquest cas, ho faran amb una traca d'inici de festa i una mostra de dansa. Hi haurà també el pregó a càrrec de Dolors Sans. I durant tot el cap de setmana, activitats en la festa del barri de Sant Julià. I també, al mateix cap de setmana, divendres, dissabte i diumenge, hi ha els actes de la festa de la Barceloneta de Sant Magí, a Vilafranca, uns actes que començaran el divendres a les 9 del vespre amb un sopar de germanor. I que tindrà també, doncs, diferents activitats al llarg del cap de setmana. Ens agrada recordar especialment una d'aquestes activitats que és molt tradicional de la festa del barri de la Barceloneta, que és la botifarrada popular. Serà el dissabte a 8:15 del vespre amb aquesta botifarrada i actuacions de diferents grups de dansa del barri i de Vilafranca. I abans de finalitzar, també apuntar-vos que el cicle Paraules als claustres també presenta Preludi a la lentitud, Bersonautes. Serà en concret aquest dissabte, 29 de juny, al claustre de Sant Francesc, a partir de les 8 del vespre.
Gràcies, Josep Maria Soler, que tinguis bona setmana.
Igualment. Clarence Becker, Laura Nine,
Acabem aquesta roda d'actualitat amb una de les propostes que incluïa el concert de Clarence Becker Band aquest dissabte a Jean León dins el Músic Veu. Mr. Policeman ens durà a les 10. I was walking down the street, tried to mind my own business, contemplating war and peace, man's will to survive. Then they came from my back, hit me down without a warning. I was down on my knees, down on my knees. Oh, Mr. Police, Mr. Policeman, what trip are you on? Why you wanna treat me this way? Mr. Policeman, there's no smoking gun. Can't you see it's all a mistake? Mr. Policeman, what have I done? Why you wanna treat me this way? Mr. Policeman, by the look in your eyes, might be the last words I say. Might be the last words I say. Might be the last words I say. Crashing through my door, then they bound me hand and feet. Oh, beat me down till I was broken. I get down on my knees, down on my knees. Oh, Mr. Peace, Mr. Policeman, what trip are you on? Why you wanna treat me this way? Mr. Policeman, there's no smoking gun. Can't you see it's all a mistake? Mr. Policeman, what have I done? Why you wanna treat me this way? Mr. Policeman, by the look in your eyes, might be the last words I say.
Penedès en xarxa, de dilluns a divendres, de 9 a 12 del migdia, a la teva ràdio local. Quieren rodillas al suelo, luces azules por la ciudad, la autoridad sin respeto, en mi existencia como una amenaza, por plantarme de cara sin miedo, leo en sus ojos la rabia.